al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 24 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dilluns, és 10 d'octubre, el dia en què per primera vegada usuaris i alcaldes s'han unit públicament per dir prou al caos ferroviari que es viu a les comarques de Tarragona. Aquesta hora continua la protesta de Vilaseca convocada per les plataformes d'usuaris del Camp i les Terres de l'Ebre, a la que s'han sumat també nombrosos alcaldes de la zona. Diuen que ja n'hi ha prou, prou de retards, prou de trens deficients, prou de passar-se la pilota entre administracions i prou de no donar explicacions. La cançó que ens acompanya avui al programa parla precisament de caminar, perquè a vegades, senyors i senyors, abans que pujar a un rodalí, es val més la pena caminar fins i tot 500 milles. I'm Gonna Be és la cançó d'avui i és dels Proclaimers. I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets strong next to you. And if I heave her, yeah, I know I'm gonna be the man who's heaving to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, tornarem a aixecar persiana per parlar d'emprenedors, avui els volem descobrir el joc El Nan Casteller, farem també un cafè molt especial amb el president de Càritas a Tarragona i també amb el coordinador de la trobada, de la tercera trobada de voluntaris de Càritas que es farà el proper dia 22 a Tarragona. A partir de la una vindrà el nostre expert en temes immobiliaris, el Diego Reyes, i també el Sibarita. I com no anirem de vins abans d'acabar el programa, avui els descobrirem els vins de pedra. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a saber la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda, avui tenim alguns núvols a les comarques de Tarragona. El litoral encara pot ploure una miqueta, amb alguna tempesta local, que a aquesta hora encara pot ser important a la tarda, però les precipitacions aniran remetent. Les temperatures no varien gaire, avui amb màximes de 22 a Tarragona, al Vendrell i Gandesa, 23 a Reus, 25 a Tortosa. I el vent cap al sud bufa el mestral, tot i que anirà tendint a ser més variable, i a la resta vent més suau, amb predomini de la component oest o sud-oest. Demà dimarts tornarem a tenir encara alguns núvols, no descartem alguns ruixats, però molt més aïllats i febles en punts de la costa només, i les temperatures no variaran gaire o bé baixaran algun grau. S'esperen mínimes de 14 a Tarragona, 10 graus a Reus, 13 a Tortosa i al Vendrell i 9 graus a Gandesa. El vent bufarà més suau i variable tot arreu amb tendència a bufar llevant a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Tranquil·litat pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria i estem molt pendents a aquesta hora d'aquesta concentració que començava a 11:45 a l'estació de Vilaseca. Per primera vegada hem vist front comú d'usuaris i alcaldes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per reclamar un sistema ferroviari digne. El lema és ja n'hi ha prou i la voluntat és aconseguir el màxim suport institucional possible, també d'ajuntaments i cambres de comerç, sindicats o associacions veïnals per pressionar i aconseguir resultats. Mobilitzacions contundents són les que anuncien si Renfe i Adif no responen. I una paraula és la que ha protagonitzat aquesta protesta d'avui, la dignitat. Escoltem Montse Castellà, ja és portaveu de l'associació Trens Dignes.
El que busquem no és tant una acció massiva com un front institucional comú d'ajuntaments, territoris, de la província, per demanar el que les plataformes ja fa temps que estem demanant i que ells puguen una mica fer un cop de puny damunt la taula i demostrar que també estan al carro de la mateixa causa.
Aquesta és la imatge del dia. Aquests veïns, usuaris de trens i alcaldes també tallant la via avui a l'estació de Vilaseca encara aquesta hora. Amb això arribem al punt de 12:45. Els expliquem també avui a l'informatiu que l'Institut Pere Mata busca voluntaris per participar en un projecte pioner sobre trastorn bipolar que començarà aquest mateix any. Han habilitat, de fet, un espai a l'Expro Reus, que estarà oberta fins dimecres, per donar a conèixer l'estudi que necessita un centenar de persones sanes. Es calcula que a Catalunya hi ha més de 100.000 persones que pateixen trastorn bipolar. A la demarcació de Tarragona s'estima que n'hi ha unes 8.000. Ruth Guerrero.
Es vol analitzar la relació entre la mielina i la gravetat d'aquesta malaltia psiquiàtrica greu i quin paper hi juga un gen en concret, el DDR1. Per poder desenvolupar aquest treball, el projecte Bipogen busca individus d'entre 18 i 55 anys disposats a fer unes proves clíniques i neuropsicològiques mitjançant enquestes i entrevistes, una extracció de sang per a fer un estudi genètic i una ressonància magnètica craneal per a fer l'estudi de neuroimatge. Calen pacients que pateixin la malaltia i d'altres que siguin voluntaris sans. Elisabet Vilella és la directora de recerca de l'Institut Pere Mata.
Que necessitem, per una part, pacients, però necessitem individus o persones sanes que facin de controls. I per això fem aquesta crida a que la gent participi, que sigui solidària, que pensi que la seva contribució a la recerca doncs, també és important. És la seva manera de contribuir a que coneguem més bé les malalties.
El trastorn bipolar és una malaltia psiquiàtrica greu que afecta els mecanismes que regulen l'estat d'ànim. Les persones que el pateixen poden oscil·lar des de l'eufòria patològica anomenada mània fins a la depressió, passant per fases d'autonomia, és a dir, en les que l'estat d'ànim és normal. Les persones interessades en aquest projecte de recerca es poden apropar a l'Expro Reus fins al 12 d'octubre o bé consultar la pàgina del projecte www.bipogen.cat o contactar amb el telèfon 683-303-530.
Molt bé, doncs també els expliquem avui que Mossos i policia local incrementaran la relació per combatre el top manta. La policia catalana preveu una campanya de sensibilització per evitar les vendes.
Segons el director general de la policia, Albert Batlle, el fenomen del top manta ha deixat de ser estacional. Per aquest motiu, Batlle destaca la coordinació entre administracions i cossos policials per lluitar contra el fenomen.
Deixa de ser estacional perquè molts d'aquests municipis és un fenomen que es desenvolupa al llarg de...
Portar a terme una campanya de sensibilització, tot i que encara no s'ha concretat com i quan es farà.
12:32. Ànima Naturalis denuncia infraccions molt greus en un bou embolat d'Amposta i en els correbous del Dover. L'associació animalista celebra que per primera vegada les imatges per denunciar irregularitats els arribin de veïns del territori.
En el cas d'Amposta es denuncia que es va donar inici al primer bou embolat de la nit del 21 d'agost, tot i que per una avaria elèctrica la plaça estava a les fosques. Aquests fets podrien ser tipificats, segons Ànima Naturalis, com infraccions molt greus i podrien rebre sancions entre els 61.001 euros o els 150.000 euros. Al Dover, l'entitat va rebre l'avís i imatges gravades per un veí que els bous no disposaven de les condicions òptimes al corral on estaven custodiats. Els animalistes celebren que per primera vegada és la gent de les Terres de l'Ebre que denuncien i aporten proves sumant-se a la tasca que du a terme l'entitat. Escoltem Aida Gascón.
Com més ho siguem, més infraccions podrem detectar. Pensem que a Catalunya s'arriben a fer més de 200 espectacles taurins. Nosaltres no hi podem ser-hi a tots, ni tan sols podem ser-hi ni en un 20% dels correbous que es fan a Catalunya. I creiem que l'ajuda dels veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre és molt important.
Sí. 12:33, acabem dient-los que ha mort als 97 anys Pau Nuet, el primer alcalde de Valls en democràcia.
Nuet va ser escollit alcalde després de presentar-se com a cap de llista del Partit Socialista Català en les primeres eleccions municipals de la democràcia. L'abril del 1979 va ser batlle de Valls fins al 1991, quan tot i guanyar els comicis va decidir retirar-se i passar el relleu com a alcalde Alfred Pérez de Tudela. S'ha habilitat un espai de condolences a l'Ajuntament obert a tots els ciutadans que vulguin expressar el seu testimoni en record i homenatge a Nuet, que restarà obert fins dimarts.
Vinga, doncs quan són les 12:34, repassem portades de diaris, Ruth, i comencem pel de Tarragona.
Sí, Cospedal a Cambrils, la llei contra la Generalitat i la imatge és per la Woman Race.
Molt bé, anem al Reus Digital.
Conviure amb menys riscos en el consum de drogues, així s'endintra el digital, i lleugera disminució dels naixements a Reus durant el 2015.
Passem al del Camp.cat.
22 anys dels aiguats de Tarragona, recorda aquesta efemèride, el gratuït, i també que el Pere Mata busca voluntaris per un projecte de trastorn bipolar, com deia.
I finalment avui el diari Més.
Que la zona de creixement de la Budellera preveu edificis de 9 pisos i també marxa amb la imatge el Cuber viu al darrer assalt dels bandolers.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara. Amb això arribem a les 12:35 pràcticament. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i tornem amb més coses. Hem de parlar d'emprenedors encara i hem de prendre el cafè dels dilluns, que ja és hora.
Últimes tendències de moda i complements a Daleida. Amb Daleida, vola cap a la moda.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20, amb un nou matí a Tarragona. Molt bon dia.
Del 8 al 12 d'octubre torna Expro Reus. Més metres quadrats d'automoció, restauració, tecnologia, decoració i més activitats. I enguany, si et descarregues l'app de Fira Reus, obtindràs un 2x1 comprant anticipadament la teva entrada. Del 8 al 12 d'octubre torna Expro Reus.
Dotze i 36 minuts, continuem en directe al matí a Tarragona i ara és moment d'aixecar persiana, escoltim, per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques. Encara estem una mica de ressaca castellera després de l'espectacle que vam viure a Tarragona fa just una setmana amb el concurs de castells i precisament el nostre projecte emprenedor d'avui va d'això. Els volem presentar el Nan Casteller, si no és que ho coneixien ja, un joc que va una mica més enllà però que ens ensenya i molt dels castells, i en parlem amb una de les seves creadores, l'Anna Tarragona. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi. Escolta, ja fa temps que ja teniu un rodatge, però sí. Explica'm quan i com sorgeix aquesta idea, aquest projecte del Nan Casteller.
Bueno, la idea va sortir a principis del 2012, però realment, quan vam presentar el projecte, va ser al setembre del 2012.
Uh-huh. Setembre del 2012. Ja és un joc de construcció, el Nan Casteller, per aquells que no ho coneguin. Després penjarem una foto també al Twitter perquè la gent ho pugui veure si no ho coneixen. És un joc de construcció de fusta.
És un joc de construcció amb peces de fusta que tenen forma de persona. I el que permet és que, de la manera que s'abracen, permeten recrear els models reals de castellers, tal i com es fan a les places.
I explica'm a tu com et va sorgir aquesta idea, perquè no sé si és cosa teva només o hi ha algú més aquí implicat.
No, som més noies que realment això ve, jo crec, entre altres coses, perquè som d'aquí, som mares, i vam pensar que no hi havia cap joc de construcció per fer castells. I a partir d'aquí vam desenvolupar i vam veure que això podia sortir bé.
Perquè jo ho estic visualitzant, De fet, si entren al web de Nan Casteller, ja ho expliqueu perfectament, no? Una mica el vostre objectiu és no només que els més petits i grans, també, que jo conec més d'un de gran que no li faria res que li regalessin un Nan Casteller. Tu, és una mica la construcció, pensem amb els més petits, no? Per fomentar doncs una mica també creativitat, no? Precisió.
Bueno, nosaltres diem sempre que el nan té diverses propietats que el fan un joc únic.
Clar.
Un és que fomenta la psicomotricitat perquè són peces que encaixen. L'altre és que fomenta l'equilibri perquè pots fer castells fins a 25 pisos d'alçades, el disseny industrial et permet fer això. I l'altre, i el que fa únic respecte a altres jocs de construcció, més enllà dels castells, és que també fomenta tots els temes socials i l'empatia perquè són persones que s'abracen. En els altres jocs de construcció, normalment, el no tenir forma de persones, clar, és difícil jugar en aquest sentit.
En aquest sentit, perquè estic pensant sempre en els més petits, ara et preguntaré pels grans, però també podeu oferir la possibilitat de personalitzar aquest joc, una mica amb els stickers també,
sí,
no?
Sí, exacte. O sigui... Això, de fet, va ser una petició dels clients i de les botigues, sí, que ens van demanar, perquè realment nosaltres quan traiem el nan no té cara, no té expressió. I el que veiem és que tothom necessita fer-lo seu. No? Una de les avantatges que té el nan és que no té sexe, no té edat, és acumulable, és a dir, que com més en tens fas castells més grans, i llavors, bueno, si mireu el nostre Instagram, per exemple, del nan casteller, hi ha més de 600 fotos, i nosaltres n'hem hagut penjar 100, com a molt. O sigui, la resta és la gent personalitzada que ho fa. Llavors vam decidir treure uns stickers, que els primers eren unes camises blanques amb uns mocadors que podies personalitzar, fer-te la teva colla, i ara, just ara, encara, jo crec que en 10 dies estaran a les botigues, perquè ho estem servint.
Primícia, llavors.
Sí, hem fet uns stickers que uns són robots, uh-huh, i els altres són herois, perquè també diem que els castellers, l'altre dia al castell ho dèiem, no són ni d'aquest món i sembla que siguin herois de veritat.
És veritat. Preguntava jo per les edats. Per quina edat es recomana, diguéssim, o pots començar?
Realment el joc és a partir de 3 anys. Nosaltres diem de 3 a 99 perquè s'entengui que és un joc familiar i que és un joc que no té edat. Realment, a partir de 3 anys el que juguen és amb encaix. Però quan tu vols començar a fer pisos a partir de 8 pisos, necessites ja tenir psicomotricitat fina i equilibri.
I com que no té límit d'edat, no t'anava a dir això, els que som els que ja tenim algun més que 3, no gaires més, no? Però en tenim alguns més, també ens ho podem passar molt bé, no?
Bueno, però de fet, normalment els nens més petits són més hàbils que nosaltres,
sí,
eh?
Sí, probablement.
O sigui, és un repte, pels grans, a vegades, fer el mateix castell que fa el teu fill.
Exacte. També em sembla molt interessant el tema dels materials, perquè sempre que pensem en els nens, no? Anem molt en compte a veure quin tipus de joguines els hi podem regalar, no? Vosaltres feu servir fusta i, a més, intenteu que tot es faci aquí.
Bueno, nosaltres diem sempre que aquest projecte hi ha una part important que és el cor del projecte, no? Que és nosaltres fabriquem íntegrament a Catalunya, a Lleida, amb un centre especial de treball, amb gent amb discapacitat mental, i la fusta és 100% provinent de boscos sostenibles certificats. Per nosaltres això són valors que són molt importants.
Perquè és que a vegades, Anna, se'n parla molt, no? De dir, no, és que sí, fabricat aquí. No, aquí certament no, és un projecte empresarial, però que no ha deixat de banda coses tan importants com aquestes que dius tu, no? Doncs sí, que ho fabriquem a prop, que siguin materials naturals, no? Res tòxic,
bueno,
res...
Naturals i nobles, és a dir,
perillós.
El nan, a part, està fet 100% en fusta de faig. Perquè nosaltres necessitem aquests angles rectes que encaixin tan bé. No pot ser una fusta de pi, per exemple, que és més barata. Ha de ser fusta de faig. O sigui, no és fàcil. A més, la peça, el 80% està fet a mà. O sigui, és un producte pràcticament fet a mà que està competint amb tota la resta de joguines a un preu competitiu. Però és un producte... Pensa que només té la pintura, que és a l'aigua, i no porta cap mena de protecció ni vernís. Per tant, d'aquí 50 anys, el nan estarà igual que ara. Canviarà de color per tocar-lo i perquè la fusta és viva, però res més.
On els podem trobar? Suposo que podem comprar directament, no?, a través del vostre web, del nan casteller, però també en botigues.
Sí, la nostra web és elnan.cat, però bueno, jo diria que ara mateix està a tot arreu. Es pot comprar botigues de joguines, es pot comprar llibreries, papereries, podem trobar també a concept stores, a botigues de disseny, pel que dèiem abans. És molt fàcil de trobar ara mateix el nan.
I el que ens deies dels stickers, que d'aquí uns dies aquests herois, no?, estaran...
Sí, però
estaran...
No només els stickers, sí, aquest any tenim una novetat.
Ui, continua, que m'encanten les novetats, Anna.
Que esperem ja, o sigui, s'està servint aquesta setmana, per tant, jo crec que a partir de la setmana que ve l'altra estarà a les botigues, que és la casa del nan, la Nan House.
Què em dius ara?
Sí,
És, com serà això? Va, explica una miqueta més. Ja sé que no podem aquí desvetllar no, també gaires coses.
No, sí, sí, però és també un sistema de construcció amb peces de fusta que la capsa ocupa relativament poc, però que tu pots fer infinites construccions perquè són bases que pots fer servir tant de terra com de sostre, amb pissarra que es pot pintar i amb teles. I amb el mateix concepte que tenim en el nan. És un joc de creativitat sense instruccions, sense sexe. És acumulatiu, és a dir, com més peces tens, més grans pots fer construccions més grans. I a més pots jugar o sol, és a dir, la Nan House té prou entitat com per jugar sol, però també amb el nan, no? Com passa amb tots els altres jocs. I esperem que a la gent li agradi, perquè portem un any i mig per desenvolupar aquest projecte. I també és fet amb, juntament amb un ajut de la Generalitat d'ecodisseny.
Importantíssim, eh? Sí. Això o sigui que ja tenim... sí, mira, estem ja començant donant idees ja de regals de Nadal. Jo ja m'avanço. La Nan House, no? Sí. És la novetat d'aquest any.
Sí, esperem que sigui l'estrella d'aquest Nadal.
Jo t'agraeixo molt que m'hagis donat la primícia, eh? De veritat que sí, fa molta il·lusió. Ja et dic, si algú no coneixia el nan casteller, doncs vinga, que és un regal, jo crec, original. I a més et dic, volia aprofitar una mica la ressaca aquesta castellera,
sí,
perquè jo crec
sí,
que tots
sí, sí,
ens sentim orgullosos, no? Quan veiem aquestes imatges, no?, del concurs
moltíssim
de castell l'altre dia, t'entra, escolta, la cosa aquesta de mira aquí a casa, no?, que,
sí, sí,
quina emoció,
sí,
no?
Sí, sí,
les
sí,
imatges, no? Corria l'altre dia aquest vídeo fantàstic que va fer la BBC sí, del concurs de castells, sí, i se posava la pell de gallina, siguis de Tarragona o de la Xina, no?
Sí,
realment.
Sí, bueno, de fet, nosaltres estem començant ara el projecte internacional, a començar a vendre fora,
sí,
i realment els impacta moltíssim la imatge dels castellers.
Sí, hi ha algun nan casteller que hagi viatjat ja fora de...
Bueno, hi ha molts nans castellers que estan fora.
Sí,
sí, hi ha molts nans castellers. Ara el que fem és hem fet una mica un rebranding de la marca per poder sortir fora, i hem anat a diverses fires internacionals i ara realment ja comencem a vendre fora.
Uh-huh.
A Europa i alguna cosa a Àsia.
Suposo que aquí també ha influït molt tots els que han hagut de marxar, no? Fora, que també volen una mica...
Bueno, de fet, hi ha
la gent
d'aquí que compra el nan per regalar fora, això passa sovint, la gent de fora que el descobreix i que el compra, i després a fora nosaltres anem amb un concepte complementari, perquè els castellers es coneixen, però encara falta conèixer-los més,
sí,
però nosaltres sempre diem que els nostres productes està inspirat amb els castellers, però realment aquí és el nan casteller a New Game, a Old Tradition, i a fora anem amb el nan Little Hacks Big Creations. O sigui, és l'únic joc de construcció que et permet construir amb abraçades.
Uh-huh.
I això és global. És a tot el món. S'abraça igual aquí que a la Xina popular.
Exacte.
I això està agradant molt. Uh-huh. Està agradant molt, i esperem que, bueno, que els agradi.
Escolta, jo et convido a que tornis, eh? Quan tingueu més novetats que explicar,
però
avui em dono més que satisfeta totes les novetats, eh? De veritat que sí, ja poden anar ràpidament a buscar els stickers.
No, encara no,
House,
en 10 dies. En 10
dies, eh? Demanin tant d'allò,
sí,
que em posin en llista d'espera.
Estan fent reserves, això sí que ho estem fent.
Podem fer reserva?
Sí.
Doncs vinga, stickers, Nan House, ja, jo tot sigui donar idees, i a més això, de projectes d'aquí de casa, que jo crec,
sí,
que els hem de potenciar. Anna, un plaer, de veritat, torna quan vulguis al programa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Al matí, és l'hora del cafè.
Vinga, és hora del cafè al programa. Avui és dilluns, és 10 d'octubre, i els volem parlar de la tercera trobada de Càritas Catalunya, que se celebrarà a l'Auditori del Camp de Mar de Tarragona el proper dia 22 d'octubre. Per això avui prenem aquest cafè del dilluns amb el director de Càritas a Tarragona, el Francesc Roig. Hola, Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també amb el Salvador Gené, que és coordinador d'aquesta trobada. Salvador, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos per estar aquí amb nosaltres. Ells estan a l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Primera pregunta d'aquest espai us la faig a tots dos. Com prenen el cafè els protagonistes d'avui? A veure, Francesc.
Bé, doncs nosaltres l'acostumem a prendre com sempre, amb tranquil·litat.
Important això, eh?
Sí, perquè les qüestions d'organització sempre comporten molts alts i baixos, i pretenem que la trobada doncs sigui un espai de tranquil·litat per moltes persones, sobretot pels gairebé 1.900 i escaig voluntaris que vindran i a participar d'aquesta trobada de tot Catalunya.
Uh-huh. Salvador, com el prens tu el cafè? Amb tranquil·litat també?
També amb tranquil·litat, amb un bon ambient.
Curt i ben concentrat.
Escolta, curt i concentrat serà aquesta trobada el proper dia 22 d'octubre. Ens ho deies ara ja, Francesc, prop de 1.900 persones, no? Juntareu aquí a Tarragona. Quin és el lema d'aquesta trobada?
El lema d'aquesta trobada és transformem la societat en misericòrdia.
Mhm. Es fa a Tarragona...
Aprofitant l'any jubilar de la Misericòrdia.
Aprofitant l'any de la Misericòrdia, aprofitant també aquest 50 aniversari de Càritas de Tarragona, no? Suposo que també és un dels actes que us fa il·lusió perquè juntareu moltíssima gent aquí.
Sí, de moment hi ha una bona inscripció i la resposta ha estat molt positiva per part de totes les trobades de les diocesanes de tot Catalunya.
Uh-huh. Salvador, tu ets el coordinador de la trobada. Com es coordina 1.900 persones i tot el que comporta això?
Bé, com sempre, amb un bon equip, amb molt de temps. Des del mes de gener estem treballant amb aquesta organització, amb un comitè especial, i mirant de no deixar cap fil pendent. No?
Uh-huh.
Ho tenim, jo crec, que tot preparat, la part de mobilitat, la part de les ponències i continguts, la part de... espectacle i d'oci i lleure, una part cultural, la part de pregàries i l'Eucaristia i després un dinar de germanor. Tot això centrat en unes ponències que ens faran dues persones rellevants del món de la sociologia per poder aprofundir en el tema de transformar la societat des de la misericòrdia.
Mm-hmm. Qui vindrà? Qui tindreu? Quins ponents tindreu?
Tenim dos ponents, el senyor Imanol Fubero, que és doctor en sociologia per la Universitat del País Basc, i mossèn Miquel Barberà, que és llicenciat en Teologia i Sociologia i mestre de capella de la Catedral de Tarragona.
Uh-huh.
Amb dos presentaran des de dos punts de vista aquest repte que té Càritas, que és transformar la societat des de la misericòrdia.
Uh-huh. Tot això, com deies, amanit amb festa, no? Perquè tindreu aquí també Pallassos Sense Fronteres, hi haurà castells, aprofitareu també per ensenyar a tota aquesta gent que vingui a la ciutat de Tarragona, no?
Sí, és un dia complet, amb... Hi ha la part de reflexió, d'anàlisis, d'aturar-se, i després hi ha una part d'aprofundir també amb la nostra línia de pertinença i consciència de la missió comuna que ens encomana l'Església.
Mm-hmm. Francesc, suposo que això és una feinada, no? Però també és un orgull que es faci aquesta trobada, és la tercera trobada que es fa, en aquest cas a Tarragona, abans s'ha fet a Barcelona, suposo.
Sí, a Girona.
Barcelona i Girona. I...
Fa dos anys es va fer a Girona i fa quatre es va fer a Barcelona.
Uh-huh. És una trobada,
és una trobada
oberta a tothom?
Sí, la trobada aquesta també vull precisar és de Càritas Catalunya,
uh-huh.
Tot i que normalment l'encàrrec organitzatiu sempre recau sobre una Càritas diocesana, en aquest cas la nostra, però és Càritas Catalunya que, diguem-ne, acaba acomboiant tota aquesta trobada a través de la seva presidenta, la Carme Borbonès.
Uh-huh. El lema, com ens dèieu, és que transformem la societat des de la misericòrdia. Vosaltres, dia a dia, estem parlant d'aquesta trobada el dia 22, però dia a dia feu coses que a vegades poden semblar petites, però que ajuden a transformar la vida de molta gent, no?
Bé, aquesta és la finalitat de Càritas. Actuar, encara que sembli que no hi siguem. Uh-huh. Perquè la importància de l'ajut als altres no està en el mirall i el reflex de mira que bé que ho fem, sinó com ho fem de bé perquè l'altre estigui, diguem-ne, molt millor del que està. Per tant, l'eficàcia de la misericòrdia amb els que ho necessiten, no només en l'aspecte material, sinó també en l'acompanyament. Aquestes persones que necessiten un suport psicològic, un suport de reflutament a la vida, perquè tenen doncs, circumstàncies familiars, estan a l'atur, tenen hipoteques que no saben com sortir-se'n, o simplement han perdut l'habitatge, i aquesta situació, que és lamentablement encara vigent, tot i que, segons alguns baròmetres econòmics, sembla que la crisi va remet potser en alguns sectors, però en el sentit més genèric de la societat encara la tenim instal·lada.
De fet, mira, demà es presenta la memòria Càritas, no?, a nivell de tot Catalunya, Francesc. No sé, ja suposo que ens hem d'esperar demà per les dades, però no sé si tindrem grans sorpreses. Jo recordo que parlàvem amb tu fa uns mesos, no?, de la situació, i no sé si demà a la memòria, si ens pots avançar alguna cosa, si hi ha algun indicador que ens cridarà l'atenció, o realment la cosa no ha millorat gaire en l'últim any.
Home, no voldria ser indiscret, perquè com que la presentació és demà, espero que vosaltres pugueu connectar o pugueu ser...
Ho farem. Però saps que a mi m'agrada una primícia, però, una cosa...
Bé, només t'he de dir que la memòria social de Càritas Catalunya no és res més que el recull de totes les memòries socials de cada Càritas diocesana. Per tant, el comú denominador és el mateix que més o menys vas veure amb intensitats diferents. Barcelona, evidentment, és molt més gran que Tarragona, i Girona, Solsona, Lleida o Urgell o Tortosa, doncs, per dir-ho d'una manera o altra, tenen una connotació semblant a la nostra, i deixant de banda doncs Sant Feliu o Terrassa o Barcelona, que són aquestes tres grans diòcesi de la metròpoli de Barcelona, no?
Però al final suposo que doncs les realitats són similars, no?, arreu de Catalunya.
Són circumdantments coincidents, per entendre'ns. Des de la perifèria i des del nucli del centre, la realitat és la mateixa. Es cou el mateix sofregit. Amb perdó de l'expressió, però ja que a vegades sembla és interessant de parlar de gastronomia, doncs el sofregit de la crisi en aquest moment està molt recremat.
I com molt bé deies ara fa un moment, no?, que sembla que alguns veuen una realitat que no és la que vosaltres us trobeu dia a dia, no?
Sí, perquè la realitat no és tal com ens agradaria o voldríem, o com algú li interessaria que es pogués presentar a nivell de la Unió Europea. Per tant, la nostra realitat, i per no parlar de la manca de sensibilitat sobre el tema de refugiats, que aquest és un altre capítol.
No, evidentment, aquí estem a Espanya està a la cua, en aquest sentit, primer pels objectius que s'havia marcat, que no n'han complert cap, no?, i després ja comparant-ho amb altres països d'Europa, clar.
En general, la Unió Europea, en aquest aspecte, té una assignatura pendent molt greu.
Evidentment. Salvador, deixa'm preguntar-te sobre la trobada d'aquest dia 22, també. Deia jo que coordinar tot, aquestes prop de 1.900 persones, suposo que és complicat, i de fet, perquè tot vagi rodadet, el dia 22, heu creat el voluntari col·laborador. Què és això?
Bé, és un equip de 100 voluntaris que estaran amatents de que tot funcioni com esperem. Som voluntaris de la diòcesi de Tarragona, per la proximitat ens facilita la gestió, i hi haurà uns voluntaris que es dedicaran al que hem comentat abans, al tema de la mobilitat i de l'arribada dels autobusos, perquè arribaran com uns 40 autobusos, el tema de l'acolliment, el tema tècnic de l'espai, de l'amfiteatre del Camp de Mart, i després del tema del menjar, el dinar de germanor, i unes visites culturals que farem per la ciutat, que també aniran acompanyats d'aquest equip de voluntaris. Per tant, moure aquesta gent ens requereix tenir un bon equip, i aquest equip ja el tenim seleccionat. El dissabte farem una jornada de formació i d'explicar ben bé tots els temes d'emergències, tot el tema d'evacuacions i tot el que la llei ens demana, i així ens podrem garantir que tota la trobada funcionarà com un rellotge.
No sé si vosaltres coneixeu, evidentment, molt millor que jo la tasca de tots aquests voluntaris que col·laboren amb Càritas en el dia a dia, no? Al final també s'ha de fer una mica aquest reconeixement, no? Com deies, deia el Francesc abans, crec que era el Francesc, no?, que nosaltres som a molts llocs i no fem soroll, no? Són tots aquests voluntaris els que també l'objectiu, suposo, d'una trobada així, reconèixer també la tasca que feu cada dia, no?
I tant, sense els voluntaris seria impossible. I dia rere dia, any rere any, de manera discreta i continuada, l'eficaç acció de Càritas es nota. I sort n'hem tingut, sobretot en aquests anys de més virulència de la crisi, de l'acompanyament, de la presència de Càritas i d'altres organitzacions i de famílies que han apaivagat els greus efectes d'aquesta crisi.
Falten voluntaris, encara us falten mans, Salvador, Francesc?
Sempre, no, per la trobada...
No, per la trobada en concret no, dic en general.
Però per la tasca de Càritas i d'acompanyar i de millorar la nostra societat sempre falten mans. I aquí nosaltres fem una crida a que s'acosti la gent a les Càritas i a les organitzacions que creguin convenients, perquè la nostra societat necessita d'aquesta cooperació. Hem de canviar una mica aquesta idea de societat que està basada en el creixement, en el resultat, en els diners, i portar-la ja amb aspectes més comunitaris i relacionals. I això necessita, entre altres coses, gent que es posi a disposició.
Sí, i sobretot que el concepte de solidaritat sigui assumit, o estigui assumit des d'un plantejament de compromís. No n'hi ha prou amb dir, mira, dono tant i quedo tranquil i, a més, la meva consciència ja ha saldat el compte. No, el més important és el compromís, però sobretot també el compromís de totes aquestes generacions joves que, d'una manera o altra, tenen un esperit de solidaritat, però molt diversificat. Potser caldria reorientar una mica aquesta solidaritat des d'una perspectiva de la realitat que ens pertoca més a prop, perquè és la que tenim a cada cantonada.
I tant. Doncs em sap molt greu, se m'acaba el temps, però Francesc Roig, director de Càritas Tarragona, Salvador Graner, coordinador d'aquesta trobada del dia 22, tercera trobada de Càritas Catalunya, també commemorant aquest any, no?, de celebració dels 50 anys de Càritas a Tarragona. Moltíssimes gràcies a tots dos,
sí,
per haver-nos acompanyat.
Només voldria fer una cosa que ens ha passat una mica per alt, és agrair a l'Ajuntament de Tarragona que ens hagi facilitat la disponibilitat d'un espai com és el Teatre Auditori del Camp de Mar, i també la del Col·legi Sant Pau, perquè allí ubicarem la supergran carpa perquè tots aquests 1.900 voluntaris puguin tenir un dinar de germanor amb taules i cadires.
I tant.
Per tant, ben asseguts.
Sí, que la logística és importantíssima, eh, Salvador? Això ho deus saber.
Sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, Salvador, que us vagi molt bé.
Gràcies, molt bé,
gràcies
a vosaltres.
Merci.
Gràcies. Adéu.
COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Rafael Espotorno, el que fuera jefe de la Casa Real, acaba de declarar en la Audiencia Nacional en el juicio por las tarjetas Black. Ha defendido que fue el propio Miguel Blesa el que le comunicó que esas tarjetas formaban parte de su retribución como director de la Fundación Caja Madrid. En la Audiencia Nacional está Belén Miguel.
Apenas 10 minutos ha durado la declaración del ex jefe de la Casa del Rey. Rafael Espotorno ha defendido que la tarjeta era parte de su retribución y que no tenía por qué dudar de que se declarara.
Yo he trabajado 47 años de mi vida y nunca en todos esos años he discutido ni he revisado si el certificado que me entregaban era correcto. En esta ocasión yo he dado por bueno también que el certificado respondía a mis haberes íntegros.
El que fuera director de la Fundación Caja Madrid ha asegurado también que nunca pidió incrementar el límite de su tarjeta Black.
En otro juicio, en este caso en el macrojuicio de la trama Gürtel, que también se celebra en la Audiencia Nacional, la Fiscalía se ha opuesto a que declare Mariano Rajoy, al menos por el momento. Eso a pesar de que la fiscal Concepción Sabadell ha rechazado excluir al Partido Popular del juicio al considerar que sí se lucró con la presunta trama.
El Partido Popular es, de acuerdo con estas páginas, de acuerdo con lo que se acreditará en el juicio oral, quien se vio beneficiada en más de 245.000 euros de fondos procedentes de delitos de cohecho y malversación y no los grupos municipales de esta formación política.
Agentes de la Policía Nacional toman declaración a la directora del Colegio de Palma de Mallorca, en el que una niña de 8 años recibió una paliza por parte de una decena de alumnos de entre 12 y 14 años. Algunos de ellos han vuelto hoy a clase. COPE Mallorca, Yulene Valdés.
Mientras la investigación policial e interna sigue en marcha, a las puertas del colegio la tensión ha sido evidente este lunes. Decenas de madres han llevado a sus hijos a clase y les han sacado de las aulas al ver que los agresores seguían en el centro.
De momento vendré cada mañana a traerla. Que veo que siguen los niños, me la volveré a llevar.
Esperemos que esto no vuelva a pasar.
y al ver que estaban los niños aquí, mi sobrina no se quedó en el colegio.
Dos patrullas de la policía local y una pareja de policía nacional han controlado el colegio para evitar altercados.
Y la polémica se instala de nuevo en Cataluña a dos días de que se celebre la fiesta nacional. Como venimos contando, la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabaters, ha decidido que este 12 de octubre el ayuntamiento va a estar operativo, tal y como acordó, dice, con los sindicatos, porque sostiene que es una festividad que no representa al municipio. Lo que ocurre es que desde UGT aseguran que no fue ese el acuerdo al que llegaron. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Desde el sindicato UGT recuerdan que el 12 de octubre es un día inhábil y por lo tanto no se va a poder hacer ningún trámite con validez legal. Carmen Lucena, representante de UGT en el Ayuntamiento de Badalona, lamenta que se esté engañando a los ciudadanos.
A costa de hacerse una fotografía, se están totalmente llevando al engaño a la población. Es decir, la persona que piense que puede hacer ese día algún tipo de gestión es totalmente incierto porque solamente será a nivel informativo.
Lucena reclama al Ayuntamiento que se vuelva al pacto original, que se trabaje voluntariamente y por cuestiones internas, no de cara al público.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José
Hoy
Luis.
Nos vais a hablar de un hombre que fue torturado, que fue condenado a muerte. Su presunto delito, pues celebrar una misa por el presidente Kennedy y además siguiendo las indicaciones del Papa Pablo VI. ¿Cómo es esto?
Bueno, es la historia del último de la lista de futuros cardenales que leía ayer el Papa y que contábamos aquí en COPE. Es el sacerdote albanés Ernest Simoni Trosani. Fue condenado a muerte efectivamente por la dictadura comunista de Enver Hoxha, que era el único régimen oficialmente ateo que ha existido en el mundo. Posteriormente se le conmutó esa pena y fue enviado a trabajos forzados, bueno, durante 25 años. Durante su prisión celebraba misa de memoria en latín, confesaba y distribuía la comunión a escondidas, sabiendo que con ello se jugaba la vida. Pues bien, todo esto se lo pudo contar Simoni al Papa durante su visita a Albania en 2014, y entonces todos vieron cómo Francisco no podía contener las lágrimas y le besaba las manos. Algo de eso debe tener que ver con lo que ayer anunció el Papa. A sus 88 años, este sacerdote albanés recibirá una púrpura, que en el fondo es el signo de todo lo que ya ha vivido.
Un reconocimiento emocionante. Gracias. Restán, José Luis, a la una, entre 30 minutos, a la una y media, el espejo en el mediodía. Y Corro Chano, José Luis, buenas tardes.
Hola, Pérez, José Luis.
Oye, pocas veces pasan tantas cosas en un partido. Ganamos, lío con Piqué, lesión de Sergio Ramos, ¿cómo está
de la Hay dos nombres propios, aparte de la victoria de España, Piqué y Ramos, el de Piqué por su decisión de dejar la selección y el de Ramos por su lesión. Piqué anunció ayer que dejará la selección tras el Mundial de Rusia, después de verse envuelto en una polémica por cortar las mangas de su camiseta. A esta hora se estaba presentando en Barcelona la biografía de Johan Cruyff y Elena Condis, el nombre de Piqué ha sido protagonista.
Sí, porque estaba su padre, Joan Piqué, que se ha limitado a decirnos a la carrera que su hijo ya anunció ayer su decisión de dejar la selección después del Mundial de Rusia, cuando tendrá 31 años, y han añadido su padre, Joan Piqué, que chapó por su hijo, por Gerard Piqué.
No, comenten. No. ¿Y lo que ha dicho mi hijo o ha dicho?
Canó.
Le ha sorprendido la decisión de su hijo. Chapó lo que ha dicho.
Chapó lo que ha dicho, acaba de decir el padre de Piqué en el micrófono de Elena Condis. Y la otra noticia es la lesión de Ramos. Melchor Ruiz, ¿qué datos tenemos?
Bueno, el Real Madrid hay que decir que está muy preocupado y muy atento a lo que dictaminen las pruebas que le van a realizar esta tarde a Sergio Ramos tras lesionarse ayer con España. En principio, el central del Real Madrid tiene un esguince de ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, lo que le tendría apartado en torno a 4 semanas de baja, pero hay que estar atento a lo que digan esas pruebas, que van a aclarar el grado y, por supuesto, el tiempo de recuperación.
Recuerdo, España ganó 2-0 en Albania, es líder del grupo, empatada a puntos con Italia, que ganó en Macedonia 3-2.
No se me olvida, casi aciertas, ¿eh?
Pronóstico sí, me acordé.
0-1.
0-2, no,
casi mejor. Aciertas, gracias, Corro. Una y 6 minutos. Anda, que no queda todavía mediodía por delante.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
6 minuts que passen de la una, reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. La notícia i la imatge del dia a les comarques de Tarragona és aquesta concentració que començava a 11:45 a l'estació de Vilaseca, front comú d'usuaris i alcaldes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per reclamar un sistema ferroviari digne. El lema és ja n'hi ha prou i la voluntat és aconseguir el màxim suport possible, no només d'ajuntaments, sinó també de càmeres de comerç, sindicats, associacions veïnals, per pressionar i aconseguir resultats. Anuncien mobilitzacions contundents contundents si Renfe i Adif no responen. Ni la paraula que avui més s'ha repetit en aquesta concentració és, sens dubte, la paraula dignitat. Cal un sistema ferroviari digne, unes infraestructures dignes i un servei, sobretot, digne per als usuaris que se senten segrestats. Escoltem Montse Castellà, ella és portaveu de la plataforma Trens Dignes.
El que busquem no és tant una acció massiva com un front institucional comú d'ajuntaments, territoris, de la província, per demanar el que les plataformes ja fa temps que estem demanant i que ells puguen una mica fer un cop de puny damunt la taula i demostrar que també estan al carro de la mateixa causa.
Més qüestions. L'Institut Pere Mata busca voluntaris per participar en un projecte pioner sobre el trastorn bipolar que començarà aquest mateix any. Han habilitat un espai a l'Exproreus on hi seran fins dimecres per donar a conèixer l'estudi, que necessita un centenar de persones sanes per fer-se. Es calcula que a Catalunya hi ha més de 100.000 persones que pateixen trastorn bipolar. A la demarcació de Tarragona són unes 8.000. Ruth Guerrero.
Es vol analitzar la relació entre la mielina i la gravetat d'aquesta malaltia psiquiàtrica greu i quin paper juga un gen, en concret el DDR. Per poder desenvolupar aquest treball, el projecte Bipogen busca individus d'entre 18 i 55 anys disposats a fer unes proves clíniques i neuropsicològiques mitjançant enquestes i entrevistes, una extracció de sang per a fer un estudi genètic i una ressonància magnètica craneal per a fer l'estudi de neuroimatge. Calen pacients que pateixin la malaltia i d'altres que siguin voluntaris sans. Elisabet Vilella és la directora de recerca de l'Institut Pere Mata.
Que necessitem, per una part, pacients, però necessitem individus o persones sanes que facin de controls. I per això fem aquesta crida a que la gent participi, que sigui solidària, que pensi que la seva contribució a la recerca doncs, també és important. És la seva manera de contribuir a que coneguem més bé les malalties.
Les persones interessades en aquest projecte de recerca es poden apropar a l'Exproreus fins al 12 d'octubre o bé consultar la pàgina del projecte www.bipogen.cat o contactar amb el telèfon 683-303-530.
9 minuts que passen de la una. Mossos i policia local incrementaran la relació per combatre el top manta. La policia catalana preveu també una campanya de sensibilització per evitar les vendes.
Segons el director general de la policia, Albert Batlle, el fenomen del top manta ha deixat de ser estacional. Per aquest motiu, Batlle destaca la coordinació entre administracions i cossos policials per lluitar contra el fenomen.
Deixa de ser estacional perquè molts d'aquests municipis és un fenomen que es desenvolupa al llarg de tot l'any, com no es pot ser d'altra manera, de la coordinació entre les policies locals, el cos de Mossos d'Esquadra i, per descomptat, també doncs, amb la resta de cossos i forces de seguretat.
Més coses. Anima Naturalis denuncia infraccions molt greus en un bou envolat d'Amposta i als correbous d'Aldover. L'associació animalista celebra que per primera vegada les imatges per denunciar irregularitats els han arribat de veïns del territori.
En el cas d'Amposta es denuncia que es va donar inici al primer bou envolat de la nit del 21 d'agost, tot i que per una avaria elèctrica la plaça estava a les fosques. Aquests fets podrien ser tipificats, segons Anima Naturalis, com a infraccions molt greus i podrien rebre sancions entre els 61.000 euros i els 150.000 euros. Al Dover, l'entitat va rebre l'avís i imatges gravades per un veí que els bous no disposaven de les condicions òptimes al corral on estaven custodiats. Els animalistes celebren que per primera vegada és la gent de les Terres de l'Ebre que denuncia i aporta proves sumant-se a la tasca que du a terme l'entitat. Escoltem Aida Gascón.
Com més ho siguem, més infraccions podrem detectar. Pensem que a Catalunya s'arriben a fer més de 200 espectacles taurins. Nosaltres no hi podem ser-hi a tots, ni tan sols podem ser-hi ni en un 20% dels correbous que es fan a Catalunya. I creiem que l'ajuda dels veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre és molt important.
No. Acabem dient-los que ha mort als 97 anys Pau Nuet, el primer alcalde de Valls en democràcia.
Nuet va ser escollit alcalde després de presentar-se com a cap de llista del Partit Socialista de Catalunya a les primeres eleccions municipals de la democràcia l'abril del 1979. Va ser batlle de Valls fins al 1991, quan, tot i guanyar els comicis, va decidir retirar-se i passar el relleu com a alcalde Alfred Pérez de Tudela. S'ha habilitat un espai de condolences a l'Ajuntament obert a tots els ciutadans que vulguin expressar el seu testimoni en record i homenatge a Nuet, que restarà obert fins dimarts.
Moltes gràcies, Ruth. No marxis gaire lluny, que tenim feina després amb el Sibarita i els vins. Arribem a la 1:12. Ens aturem un segon per la publicitat i abans arriba el Diego Reyes, també molt ben acompanyat avui.
Familia, tengo una sorpresa. Os doy una pista, a ver si adivináis. Es algo muy mágico que empieza
con... ¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Pero
¿Cómo lo sabéis?
Tu familia lo estaba esperando. Sorpréndeles con un viaje a Disneyland París. Un regalo de Navidad lleno de magia. Reserva hasta el 16 de noviembre con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta dos noches gratis para llegadas hasta el 28 de marzo. Además, estancia, vuelos y traslados gratis para niños. Podrás pagar en tres meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Al final has llamado?
Sí, a mí tampoco se me va de la cabeza lo del robo al vecino y no podemos estar en vela toda la noche cada vez que escuchamos un ruido.
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bien, siempre es un placer rebre al Diego Reyes al estudio. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pero todavía más cuando me traes a tantos invitados, que ya además son habituales y me encanta que vengan. Tenemos aquí hoy nuevamente a María Soriano, de Mestre Economistes. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
También tenemos a Héctor Guaig, vicepresident del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona. Héctor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Al Santi Jove de Finques Eivissa, ¿qué tal?
Hola,
Santi,
molt bon dia.
Gràcies a tots tres per venir, a tots quatre, de fet. Ja saben que el Diego es el nuestro experto en temas inmobiliarios. Diego, el último día que vinisteis dejamos aquí en el aire, como siempre, que dejamos el tema de la semana siguiente en el aire, el tema del suelo, que tú estás muy convencido de que esto se está reactivando y por la venta de suelo, ¿no? Y ahora, pero creo que le expliquemos bien a la gente esto de venta de suelo, ¿qué significa? Que la gente compra terrenos para hacerse sus casas, que los promotores compran de nuevo suelo para hacer ¿no? bloques de viviendas, por ejemplo.
Sí, bueno, un poquito de todo.
¿Sí?
Quizá el movimiento más fuerte que está habiendo en este momento es la compra de activos de suelo finalista, que esto quiere decir de solares. Pero en el sector se está viendo muchos movimientos en el mercado del suelo y movimientos importantes. ¿Por qué? Porque el mercado del suelo ha sido un mercado que en los últimos 7 años, bueno, en el 2014 ya empezó a moverse un poquito, y en el 2015 se activó un poquito más. Pero donde está tomando más auge es en este 2016. El mercado del suelo es un mercado que ha estado prácticamente parado, total. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el suelo es algo difícil de realizar. De hecho, urbanizar es bastante complicado. Y luego tiene unos periodos importantes de tiempo. Es decir, entre que tú localizas una zona que está calificada como urbanizable y esta zona la transformas a que pueda edificarse en ella, pues del orden de 10 años o más. Con lo cual las inversiones están mucho tiempo paradas. ¿Qué ha pasado? De que en la época de el todo cabe en el sector, que ha sido lo del boom inmobiliario, porque teníamos dinero a raudales, prestado, que ahora lo tenemos que devolver todos, pues se hizo mucho suelo o se compró mucho activo de suelo, que ha estado inmovilizado muchísimo tiempo y además en muchísimos casos con valor incluso negativo. Es decir, esto quiere decir de que el valor estaba por debajo de cero, con lo cual es valor negativo. Es decir, que nadie te pagaba por comprar ese activo, ¿no? Uh-huh. Porque no se le veía la posibilidad de realización a corto plazo, que es 5 o 6 años. Era imposible. Entonces nadie decía, yo no pongo dinero en donde tengo la incertidumbre, que yo en este caso también tengo algún activo de estos, en el cual estoy ahí con esa incertidumbre que no sé cuándo aquello podrá empezar a tener valor de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y entonces este mercado ha estado muy condicionado por esto. Y entonces el suelo pasó a manos de los bancos. Los bancos, pues por sus balances, no querían bajar los valores, no querían venderlo por debajo del valor que habían asignado contable y todo lo demás. Y esto ha hecho que ese mercado pues se parase. ¿Qué ocurre? Que con el incremento de la vivienda que ha habido en estos 2 últimos años, el suelo empieza, el incremento de la vivienda, me refiero a la demanda,
Sí, sí.
El suelo empieza a tomar valor. ¿Por qué? Porque hace falta para construir. Y claro, en las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes, y sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, entonces empieza a tener un protagonismo importante. ¿Por qué? Porque hay que construir, porque hay demanda. Uh-huh. Y entonces, esto quiere decir que si hay demanda, va a haber construcción. Y si nos basamos en el mercado inmediato, hace 3 años, en Salou no había ni un bloque, en Tarragona tampoco, y ahora sí.
Uh-huh. Héctor, m'agradaria saber, el rei i el Diego, es mou una mica en els dos sentits, no? De la gent que tria, doncs, allò, compro el terreny per fer-me la meva casa, i el promotor. Tu diries també que està la cosa més o menys igualada, o ja realment més, són més els promotors que tornen a invertir en sòl?
Bueno, a veure, de sòl no fa falta, uh-huh. perquè verdaderament jo crec que falta una demanda de vivenda. En tots aquests anys s'ha construït molt poc, i falta sòl. El que passa que el sòl tindríem que diferenciar entre el que és crear un pla parcial, que són terrenys que es tenen que urbanitzar, etcètera, etcètera, i després solars, terrenys que ja estan urbanitzats. Aquests terrenys que ja estan urbanitzats són en aquests moments els que els promotors m'imagino que estan buscant per intentar construir i vendre els pisos. El que passa que els números es tenen que fer al revés ara. Abans el preu del sòl posaven el que posaven i tot ho vale,
i tot es venia, no?
I ara el preu del sòl es té que fer al revés. Tenint en compte el preu de l'habitatge que tinc que vendre, perquè si no, no el vendré, i me'l tindré que menjar amb patates o se'l tornarà a quedar al banc, en base amb aquest preu de venda de l'habitatge, es té que posar el preu del sòl. I aquí pot ser on hi hagin els problemes, perquè molts propietaris de sòl potser no estiguin d'acord en posar aquells preus que aquell sòl realment val conforme als habitatges que es tenen que construir i es tenen que vendre amb un preu determinat.
Uh-huh. Santi, et pregunto a tu, que a més de les finques, no? No sé si veneu també terreny o...
No tant com ells dos, però sí, no també alguna cosa toquem, sí.
No, però dic jo, hi ha aquesta necessitat de noves construccions perquè realment no hi ha prou vivendes o perquè hi ha un parc potser de vivenda que ha quedat ja envellit i que no ens serveix, entre cometes, per entendre'ns, bueno, sense una reforma o...
De moment, una de les principals causes està la crisi, que no s'ha construït. I l'altra, doncs, que també hi ha vivenda que s'ha de reformar, i amb el preu de la vivenda, que avui és un preu molt bo, i la reforma molta gent té por d'enfrontar-se amb això. Però afegint el tema dels solars, el particular també està comprant solars per fer-se la seva casa. Clar que el promotor o el fons d'inversor, doncs aquests són volums més importants, però bueno, aquí el company tenia 10 o 12 parcel·les en guany i n'hi queda una, en diferents llocs. Vull dir que no és solament que fos de Salou o fos el Tarragona, tingut inclús per pobles i s'han anat venent. Vull dir que, i tot a particulars que faran la seva caseta, no? Doncs vull dir, tot això fa que estigui anant al mercat a més, i verdaderament això crea que es necessiti més solars, com deia l'Héctor.
Uh-huh. Precisament ara estoy recordando, digo, con María, antes de acabar la temporada pasada, hablábamos un día de específicamente de la fiscalidad, de la autopromoción, ¿no? Es decir, de lo que tenía que tener en cuenta la persona que se decidía, María, a construir su propia casa, ¿no? A nivel
sí,
fiscal.
Sí, que no eran pocas cosas.
No eran pocas cosas, no, yo creo que deberíamos recuperar el programa, lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, porque sí que, hombre, fácil no es. María.
No.
Hay que tener muchísimas cosas en cuenta, ¿no? Yo ahora me equivocaré si digo algo, pero era en plan los precios, hasta dónde puedes deducirte si es menor de no sé qué valor del precio de compra del material. Era esto, vamos, necesitabas un máster.
Sí, siempre asesorarse. Sí. Esto es un poco como el tema de la medicina, que nunca hay que autodiagnosticarse. Con la fiscalidad lo mismo.
Sí, no, tiene toda razón, ¿eh?
Porque luego viene el bicho.
No, es verdad. Claro. Diego, entonces, tenemos lo que decíamos ahora, ¿no? Zonas que ya estaban urbanizadas, que se paró un poco, y de hecho si vamos por muchas ciudades, ¿no? Tarragona y fuera de Tarragona, ¿no? Que ves estos barrios que debían haber sido y que todavía no son, que ni siquiera se había empezado a construir nada y que ahí están, ¿no? Ese es ahora el foco de atención, estas zonas.
Bueno, yo creo que ahora empieza el cambio. De hecho, ¿sí? Si nos centramos ahora mismo, por ejemplo, a nuestra empresa, no paran de entrarnos ofertas de suelo para edificar. Esto era impensable hace 3 años. Es que era impensable. ¿Por qué es esto? Porque hay un agente del sector que ha empezado a ser activo, que es que te financia la construcción, que son la banca, que esto era impensable. Es decir, ellos, hasta que no se quitasen su stock de encima, no pensaban en financiar absolutamente ninguna obra nueva o obras muy concretas en determinado. Ahora se empieza, es decir, ahora hay dinero para ello. ¿Por qué? porque se ve la oportunidad de negocio y también porque la banca necesita tener gente hipotecada, necesita clientes. Esto es así. Es decir, el vender solamente televisores, servicios y tal, pues está muy bien, ¿eh? Pero necesita tener clientes a largo plazo, como es un hipotecado, ¿eh? Y entonces, ahora, lo que comentábamos en el anterior programa, es decir, si analizamos la ecuación de decir el resultado es el sector inmobiliario o la compra de una vivienda y el precio ahora mismo, que sería uno de los factores de la ecuación, está muy moderado, está muy bien, es decir, está acorde a la demanda, está acorde a las posibilidades de compra. Esto es así. Siempre hay sectores o bolsas de población que están excluidas, lógicamente, porque no, o no tienen trabajo, o no tienen recursos, o no han ahorrado, ¿eh? Uh-huh. Que es importante también tener una bolsa de dinero ahorrado. Pero
es, que es difícil ahorrar, ¿eh? Dependiendo del sueldo que tengas.
Sí, claro, depende. Pero esto siempre ha sido así.
Sí, ¿eh? Sí, desde luego. Pero
no es una novedad ahora. Esto siempre
ha sido
así.
Pero quiero decir que yo creo que cada vez más, o sea, llegó un momento en que era más posible que ahora.
Hombre, ¿eh? Y otro factor que déjame hacer una cuñita. Yo creo que también el país se debería de plantear subir los salarios, ¿eh? Sinceramente.
Ah, bueno.
Se lo debería de plantear, porque es una vergüenza que dentro de la comunidad europea seamos uno de los países que tenemos el salario más bajo, ¿eh? Y luego nos jactamos de decir que somos el tercer o cuarto país en potencia de la comunidad, ¿eh? Pero a la hora de los salarios, esto habría que subir los salarios desde mi punto de vista, porque esto nos ayudaría a que mejore la economía desde mi óptica, porque el consumo se activa así, ¿eh? Es decir, y el empresario yo creo que está dispuesto a subirlo también, ¿eh? Yo por lo menos lo estoy con los míos, ¿eh?
Bueno, eso es, me alegro por vuestros trabajadores, entonces, tomad nota.
Ellos también
se alegran, ¿no? ¿Alguna zona de la demarcació de Tarragona on aquest repunt, no?, en el moviment de sòl urbanitzable sigui més notable? Camp, Terres de l'Ebre, ciutats grans, ens deia el Diego, no? Potser Tarragona, Reus serien les més...
Bueno, a Tarragona concretament hi ha un pla que està previst fer-ho, que no se sap quan es farà, però molts promotors han comprat terreny rústic perquè serà urbanitzable i urbà, una vegada estigui urbanitzat, que és tota la zona de terres cavades, que seria a Tarragona concretament per darrere de lo que és... tot el que és l'autovia de circumval·lació tirant cap a l'ermita del Llorito. Allí uh-huh. està la zona de terres cavades, molt a prop del cementiri, que se suposa que serà una zona d'expansió de la ciutat de Tarragona. Aquí a Reus, clar, no conec, potser Diego coneixi més el tema d'aquí de Reus. No sé si tu, Diego, conoces alguna cosa d'aquí.
Bueno, ara mismo me gustaría matizar una cosa, y es que suelo para edificar ahora mismo tenemos. Es decir, no es que, es decir, solares en este momento para edificar tenemos. Lo que pasa es que las ciudades se tienen que planificar para tenerlo en el futuro también, ¿no? Y que no haya parones en cuanto a y tensiones, ¿no? Como pasó en Tarragona, capital, hace unos años, que expulsó a muchísima gente fuera de la ciudad porque no había suficiente oferta de producto nuevo en la capital y la gente se salió a los pueblos.
Sí, sí.
Que mucha gente se ha arrepentido de hacerlo, porque luego le gusta vivir en la ciudad, donde tiene todos los servicios. Y creo que ya lo hemos comentado, y que quede entre nosotros,
no soy nadie,
que eso ha sido motivo de muchas separaciones, ¿eh? Porque habituarse a vivir en un pueblo, viviendo toda tu vida en una capital, no es tan fácil, ¿eh? Porque claro, al final tienes una vivienda en un sitio que es dormitorio, puro y duro, ¿eh?
Bueno, la gente marchó por precio, ¿eh?
Eso, claro.
Pero sí. porque no había suelo. Entonces, subió mucho y se tensionó muchísimo el precio.
Correcto.
Uh-huh. Se me va a acabar el tiempo, como siempre. Diego, no sé si tienes alguna pregunta específica para María a nivel fiscal cuando hablamos de esto, de esta compra de suelo, ¿no? Que no sé si todo alguien que nos escuche igual se está planteando lo de la autopromoción. Oye.
Bueno, María luego conoce mucho mejor que yo, ¿no?, el tema de la fiscalidad en la autopromoción. Entiendo que compras el solar, luego te lo construyes... Y todas las pautas que hay ahí de fiscalidad, que son muchas.
Yo lo que querría apuntar, que es un tema que siempre hay que asesorarse muy bien, porque con el tema de la fiscalidad en el suelo pasa una cosa, que además de un profesional de la fiscalidad se necesita un experto en el sector inmobiliario, puesto que en las leyes tributarias, sobre todo en la ley del IVA, se hace mucha distinción dependiendo si el suelo es rústico, es edificable, es urbanizable, está urbanizado. Por lo tanto, además de un fiscalista, necesitamos a alguien que sepa interpretar la ley del suelo. Por ello hay muchas matizaciones y muchas cosas específicas.
Es que no es nada fácil. O sea, yo a nivel suelo, no, ley del suelo no lo sé, pero para hacer cualquier trámite, ¿no? De repente está explicado, no para el común de los mortales, María. O sea, realmente hay que tener unos conocimientos muy específicos para hacer prácticamente trámites que deberían ser sencillos,
sí,
¿no?
Incluso en el tema de la fiscalidad en el sector inmobiliario ya ni siquiera está al alcance de muchas veces de un fiscalista. Incluso necesitaría un fiscalista experto en este sector o que el fiscalista acudiera a un profesional inmobiliario para poder calificar correctamente este terreno y actuar con mucha seguridad.
Bueno, yo quiero quitar un poquito de tensión fiscal en este tema por una razón, porque un consumidor, los profesionales ya nos movemos con asesores expertos,
sí, claro.
Lógicamente, y el consumidor final lo único que tiene que distinguir en la compra es si es un solar o no es un solar. Si es un solar está clarísimo, ¿eh? La fiscalidad es el 21% de IVA, ¿eh? No hay vuelta de hoja, no hay más fiscalidades. Y luego tienes toda la fiscalidad que tienes encima de cuando solicitas la licencia, en cualquiera de los trámites que tienes administrativos, ¿eh? El ICIO, que es el impuesto de construcción, las tasas urbanísticas que te cobra el ayuntamiento, las tasas que pagan los arquitectos en cuanto a las tasas colegiales y toda la fiscalidad que hay encima de la vivienda, luego la licencia de primera ocupación, una serie de tasas que hay.
Sí, pero, es que tú pero, lo dices, claro, aquí no, yo pero, ya tengo una lista, ya no he podido seguir ni apuntando,
sí,
Diego,
pero
muchísimas
Mónica,
cosas.
No, pero Mónica, hemos dicho por activo y por pasivo, y María la acaba de decir ahora mismo, que hay que ir a personas que sepan de esto.
Por supuesto, yo a María la tengo en la llamada de emergencia esta del móvil ya, deberíais tenerla todos. La llamada de emergencia es ella,
bueno,
siempre.
María lo está pasando muy mal últimamente porque creo que se está comprando una casa.
Sí, todo lo que digo lo tengo que aplicar a mí misma. Ah. Y no es lo mismo.
O sea, que necesitas tú buscarte un asesor para ti misma también,
sí,
¿no?
También.
Muy bien, pues se me acaba el tiempo. Si tienen alguna duda sobre este tema, que seguro que surgen muchas, yo les dejo el correo electrónico del programa, tarragona@cope.es, o el Twitter, @almatitarragona. Así que si quieren, ¿no? Digo, que nos hagan preguntas y la semana que viene, dentro de 2 semanas, se la resolvemos. Se me acaba el tiempo, lo siento mucho. Tendréis que volver otro día. Mira, ya me sabe creo, pero no me puedo ir antes de despediros del todo, el mismo consell, ¿no? Que siempre me olvido.
El mismo consell. Per gentilesa, de Pialia, Tarragona.
Dime.
Pues hoy me la ha puesto María muy fácil. Es decir, si tiene usted algún problema de fiscalidad, ya sabe, mestre economista, es María Soriano.
Ahí le atenderé.
Yo la tengo en el 1, que yo he llamado de emergencia, del móvil. María Soriano, de mestre economista, es Héctor Watts, de vicepresidente del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, Santi Jové, de Finques d'Eivissa, i Diego Reyes. Moltíssimes gràcies. Torno quan vulgueu.
A ti, gràcies.
Gràcies a tu.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
93.5 FM. COPE Tarragona.
El Sibarita.
31 minuts que passen de la una, ja el tenim aquí, ho han notat per la cançó, no? Carlos Montaut, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon
dia. Què tal? Com estàs? Bé de l'oranget, ràpid, corrent, avui, just, quasi no arribaves.
Justet, justet.
D'una revolada. Ruth Guerrero, què tal? Bon dia una altra vegada.
Bon dia.
És que, la Ruth ja la dono per saludada. La veig tantes vegades al llarg del matí.
Sí, jo ja estic aquí de sempre.
S'ha de ser de sempre, ja hi era abans.
Abans de la copa ja
hi era. Saludem també avui a la Raquel Romero de Vins de Pedra. Raquel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Vins de Pedra és el nostre celler d'avui, d'aquí uns moments en parlarem, però abans va el Carlos, Raquel?
Molt
bé. Tu pots preguntar sobre el que hagi portat el Carlos, tu també, micròfons oberts.
Aquí començarem, riurem.
Sempre, això sempre. És la màxima del nostre programa, sobretot d'aquest espai.
Això es tracta.
Tu has vingut, jo avui veig que aquí l'únic que falta en aquest estudi avui són copes, perquè només que veig campolles sobre la taula.
Només hi ha vidre, Jo, com que encara porto de la setmana arrastrant tot lo de la setmana passada, tot lo dels... que vam parlar dels destilats.
Ah, és veritat, de l'aguardent.
Seguim avui amb una miqueta d'alegria i d'alcohol i una mica de licor. Avui
una mica de licor, sí, perquè aquesta setmana, com que a més és així més curta, que hi ha un dia de festa enmig, no? Estem com... No ho sabies?
No me'n recordo.
Trobo que falten copes, perquè ara penjarem fotos al Twitter d'aquí una estoneta, la Raquel ens ha portat una selecció dels vins de Pedra, i tu has vingut també amb una ampolla que crida molt l'atenció, és peculiar, és molt maca. Ara pujarem la foto.
El Nojae, que és un licor de flor de saúc. I és de la mateixa gent que vam presentar fa dues setmanes al Vermut, el celler de Bellmunt del Priorat,
sí.
I bueno, pues aquesta gent també fan... Bueno, això els hi fan a França per amb ells i després decidiquen a exportar-ho cap aquí. I bé, no, és una beguda que bueno, la Raquel ja l'havia provat.
Ah. Sí, o sigui, tu pots parlar amb coneixement de causa.
La nota de cata també la pot fer ella.
Ara li preguntaré. Ara li preguntaré perquè veig que aquí, Ruth, tu i jo som les úniques que no tenim la sort.
Hosti, això ho haurem d'arreglar.
Sí.
Licor de flor de saúc.
Licor de flor de saúc.
Això no ho havia sentit mai. O sigui, ens el podries definir perquè aquells que no sapiguem. Però jo l'he vist i he pensat que té un color moscat. Té res a veure.
El color és així com a més, sí, com a un moscatell, no? Però no té res que veure amb vi, és un licor, vull dir, és un licor, després va macerat amb el flor de saúc i altres espècies, i és un dolç, un licor dolç, molt aromàtic, i sobretot és molt afruitat, no?, també. Aquestes toques de fruites de pinyol, així com el prese, com així també et recorda molt aquestes notes. La veritat és que és molt xulo, I això també ens serveix pues, no, per beure sol, per beure amb gel o per acompanyar-ho amb algun combinat, també.
Ah, mira, sí. És que el món dels combinats ja fa dies que diem que l'hem de començar a experimentar, Carlos?
Sí, jo crec que això és una coseta que...
Hauré de portar un
Barcelona coctelet. Barcelona, evidentment, ja fa molts dies que va, però aquí tot això ha començat a arribar encara més, una miqueta més.
Hauré de portar un coctelet o coctelera, un dia, és que ja no sé, amb això, noi, dels femenins i els masculins, sí, ja una no sap si ho està dient bé o no.
Potser el Carles, que sap de fer de tot, segurament sàpiga fer.
El tema de la cocteleria, no.
Segur que té cops
amagats.
De moment
no encara. M'agradaria, però de moment encara no.
Segur que té cops amagats. A veure, abans de saber més de la història d'aquest licor, Raquel, tu que l'has tastat? A veure, sisplau, una veu aquí autoritzada.
Això, objectiva, perquè aquí ella acaba d'arribar.
A veure, la veritat que és un licor que vaig tindre la sort de tastar amb ells, amb el Carlos. I bueno, és un licor que és molt suau, no? És el que primer que crida l'atenció, i així en boca és molt untuós, i el que comentava amb ell és una mica perillós, no?
Aquí hi ha, és suau, però només així de carta de presentació, perquè això, de quants graus estem parlant?
Uns 20 graus.
20 graus.
Bueno, té una gravetat tan alta, el problema és que... O el problema no, lo bo...
Clar, és que quan comences que prepares,
no pots parar.
Hem de dir allò del consum responsable sempre, que aquí fem conya, però consum responsable...
Sí, sempre.
Sempre.
Això també ho podem campanyar una mica amb algun gin tònic, amb alguna ginebra ben seca, una tònica ben neutra i dos gotetes.
Això, veus, no se m'hauria acudit a mi. Veus com tens cops amagats?
Amb una miqueta de cava, també. Amb un còctel així de cava podríem utilitzar-ho, també.
I que ens aporta dolçor, al final, no?
Sí.
El que deies, préssec, no?
Afruitat.
Menció especial per l'ampolla, he de dir.
És maca,
és molt maca, aquest tap vistosa, de fusta, no? Es crida l'atenció.
Sí, sembla més un pot fins i tot de colònia, no? Tan, sí, no, és molt atractiu.
I això,
perquè...
a part, són edicions molt limitades, perquè això sí? Es fa amb les flors de saúc, que cada any es recolecten, i em sembla que estem parlant de cada any unes 1.500, 1.600 botelles a l'any. Una producció petita.
I una la tenim
aquí,
eh?
O sigui, això... que no sé si em sortirà d'aquest estudi, eh?
Bueno, s'ha d'obrir sobri,
s'ha d'obrir sobri. Vaig una mica allà a la història que ens has dit, no? Són de Bellmunt del Priorat, però els ho fan a França.
Això els ho fan a França,
no?
A França.
Com, és que no sé, com fan aquesta connexió, no? Aquests companys de Bellmunt?
Bueno, aquesta gent, bueno, els propietaris, pues, treballen molt amb tema de destil·lats per arreu d'Europa, són importadors i exportadors, i bueno, pues, coneixen tot el mercat i tot el que es fa por ahí. I bueno, mira, un dia suposo van aterrissar per allà i van dir, ostres, calla per aquí, i bueno, mira... Això, vull dir, aquesta gent ara tenen també un celler allà a Bellmunt del Priorat, suposo que encara no el tenen obert al públic, on ja tenen un alambic, i després podrem presentar més licors ja després d'aquí al costat de casa.
Avui tinc un dia de primícies, de veritat, eh? Que és que porto, això que és dilluns, no sé com arribarem a divendres. O sigui que tu, aquí em deixes caure, que potser d'aquí un temps això ja ho faran aquí.
Sí, sí, és possible.
O sigui, tenim aquí D.O. Tarragona.
Sí, D.O. Tarragona.
Volia... Nojae, es pronuncia així?
Sí.
Nojae. I t'anava a dir, dius que és una producció molt limitada, té alguna època en concret en què es fa això o és igual?
Hosti, doncs no ho sé, les flors de saúc quan... Veus? Vale, pregunta, haurem de començar a investigar una mica.
Home, és
que
em dedico
això. Haurem de començar a investigar una mica.
Sí, però així deixem l'oient que busqui, que cerqui una miqueta.
També, no us hi donessin
licor de flor de saúc, Això és interessant. No, jo desconeixia.
Normalment també se fan licors de saúc amb les balles. Amb balles també de saúc. Però aquí ho fan amb la flor.
I els clients, quan els hi dones? Que diguin... Quan
volen això, alguna diferent.
Algo diferent.
Algo diferent. Ara t'anava a dir, dic, perquè això aquí...
Un licor diferent, no sé què, pam. I això és diferent.
Sortir una mica de l'habitual, no?
La botella també és molt vistosa, tot vestigi una mica, no?
Hi ha algú que vingui preguntant expressament pel Nojae?
No, encara.
Ara vindran.
Ara sí, no?
A partir d'ara tindreu cua a l'Oranger.
Tots vindran cap allí.
Farà cua, agafarà cua al carrer d'en Vilà, pues carrer de l'Eus.
Em vaig ajudar el Javi, no sigui el cas que l'Ava del Sol.
Pobre.
No, perquè t'anava a dir, jo suposo que també sent una cosa poc habitual, deu haver pocs llocs també on trobar-lo, per tant que sàpiguin que a l'Oranger n'hi ha. Vull dir, jo, això és informació de servei, el que estic donant ara mateix.
Jo crec que per fer un regal... És excel·lent.
Ah, que sí?
No? Sí, jo diria que sí per tot, per, ja per l'ampolla i sobretot
el sabor, també, no? El producte també.
Ja sigui, no? Ja estètic, però a més el producte, si és dolç, no? Si al final...
És viciós, això,
Clar, deixa...
Entra molt bé i això pot fer mal.
Els menjars ja, al final, per acabar, no?
Sí, clar.
És que ara dius, amb una mica de gel, jo estic pensant en el després del cafè, no? Diguéssim, allò, vinga, amb el gel, però m'ha agradat molt aquesta idea de posar-ho amb una miqueta de cava, pot ser, per exemple, allò, en plan, un còctel de benvinguda, un aperitiu, no? És que, a veure, expandim possibilitats aquí, que no ens limitem al glaçonet després del cafè. No.
Haurem de buscar-nos un còctel, algun dia, per a com us vingui, perquè ara mos fotem en uns berenjenals que no veas, també.
És el directe.
Però jo crec que està sortint força bé, ja ho dius, i jo aquesta idea és per comprar-la, no?
És que ara que venen, atenció, dinars, moltes celebracions familiars, escolta, això està aquí a tocar. Llavors, si hem de sorprendre una mica el personal, sortim una mica de l'habitual...
Hem de buscar... Ara sí, veus?
T'acabo de donar una idea,
sí,
ara.
Sí, se m'encés la llum una mica. Ara per a... Bueno, clar, encara falta uns dies per a Nadal, però bueno, quan... Pum, ja estem.
No et pensis.
Vull dir, buscar... Hem de buscar un... Hem de buscar un còctel,
L'hem
de portar cap aquí...
Que ens doni propostes, de còctels per allò, doncs quan rebem els convidats a casa, no?
Diverses propostes.
Per l'aperitiu, després ara parlarem de vins que podem donar al dinar i després ja tot el
de
després.
Els còctels després del dinar o els licors després del dinar que podem prendre i com podem combinar-los.
També hauríem de parlar un dia de propostes sense alcohol, perquè aquí parlem dels dies de dinar, que igual has d'anar a dinar a casa de no sé qui, has d'agafar el cotxe i algú, pobre, el que condueix...
Pues bueno, també,
no pot estar. Hem de donar opcions.
Bueno, també es fan còctels sense alcohol.
Sí, per això.
Sí.
D'entrada, proposta d'avui, que la Ruth i jo no teníem el plaer, el Nojae, fet a França, però amb origen Bellmunt del Priorat, i aviat fet a Bellmunt, no?
Bueno, esperem que sigui, ho en pronte.
Molt bé. Doncs aquesta és la proposta d'avui, ja sabem, que el Carlos i el Nojael troben al carrer Benvila número 2 a l'Oranget. Ara parlarem de vins i mira, parlàvem de l'important de l'ampolla en aquest cas, que ens cridi l'atenció. Parlarem dels vins de pedra, que criden i molt l'atenció també per les etiquetes i a sobre, recent premiats, Raquel, precisament per l'etiqueta d'un dels vins, no?
Exacte. Sí, sí. Bueno, és molt recent. El divendres a la nit es van repartir els premis Vinari a Vilafranca del Penedès i, bueno, ens vam sorprendre perquè bueno, el vi negre de Folls va estar triat com a la millor etiqueta a Catalunya, els vins Vinari.
Doncs mira, vi premiat sobre la taula. Ara en parlarem, que una part també important d'aquest celler del vi de pedra són aquestes etiquetes, aquesta imatge, però hem de parar, mira, 46 segons per la publicitat, eh? Ni un més ni un menys.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domum. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
He dit 46 i han estat 46, eh? Soc una dona de paraula. Per tant, està cronometrant aquí Carlos Montagut. Anem a parlar de vins, deixem els licors, parlem del celler Vins de Pedra, de Montblanc. T'agraeixo molt que hagis vingut, Raquel, perquè a més no sé si esteu, heu veremat ja, esteu a punt, en plena verema.
Doncs, bueno, primer que tot, gràcies a vosaltres per convidar-nos, sempre és un plaer. I, bueno, encara no hem acabat la verema.
Esteu en ello,
sí,
o sigui que...
M'heu segrestat una mica.
Doble agraïment.
També he baixat mirant el temps, com el Dani la setmana passada. Si plou o no plou.
Clar, és que ara esteu molt ben desvitats. Ens ho deia el Dani de Gerida Viticultors, que és el que va recomanar el vostre vi. Clar, ara aquests dies, a més, ahir no, vam tenir pluja. Avui al matí una miqueta. Suposo que esteu allò amb l'ai al cor tota l'estona, no?
Sí, sí, sí. És, bueno, és com una pressió al pit, no? Constant, que ja l'únic que vols és tindre tot el raïm al celler i deixar de patir per això.
Clar. Us queda molt?
No, ens quedarà una setmana i mitja com a molt.
Molt bé.
Aguantarà, sí.
Aquesta setmana. I quantes mans teniu aquests dies?
Doncs, bueno, moltes. Som una mena de pops per tot arreu. Distribuïts al camp i al celler, sí, sí.
Uh-huh. Ara deixaré al Carlos que pregunti, que a més jo crec que ja, tu ja coneixies, Carlos, sí, els vins de pedra, però a mi m'agrada anar aquí a la història una mica, aquí a darrere, no? Sou un celler molt jove, no?
Sí, 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 de fet, bueno, el primer vi es va elaborar l'any 2010 i els vins es van començar a comercialitzar el 2012. Uh-huh. Vull dir que...
Quatre anyets.
Sí.
Quatre anyets al mercat i quatre vins.
Bueno, he portat una selecció...
Teniu més.
Tenim un altre vi més, que ara mateix el tenim esgotat. Una llàstima.
El Chardonnay, no? És el que falta?
Falta el trempat, correcte.
Ah.
Falta el trempat, que és un vi monovarietal de trepat. Hem jugat una mica amb el nom i li hem posat aquest nom tan cridaner, tan simpàtic, no? El trempat. I bueno, aquí tenim... els altres quatre vins que elaborem, no? Tenim l'Orni, que és el que va recomanar
el Dani,
que és un Chardonnay amb un xic de parellada en guany, en aquesta anyada 2015. I després tenim la Musa, que és el vi més icònic del celler, no? Que és un cupatge de Cabernet Sauvignon i Merlot amb 12 mesos de criança. I després, les últimes incorporacions al celler que han sigut els vinets joves, no? Els Folls. Mhm. Els hem anomenat així perquè són uns vins joves, fàcils de beure, divertits i bueno, per compartir moments amb els amics, no? una mica els bojos.
No, una mica, jo estava tafanejant una mica sobre la història de Vins de Pedra, que a més li envio una salutació a la Marta, que suposo que t'han colomat a tu l'entrevista, és tu que
no ja tinc pogut
feina.
Ja l'hagués agradat, ja.
Que és una mica també ella, no?, qui a la seva família doncs s'havien dedicat a això i un dia fa el clic i diu, no, jo és això el que vull fer a la vida, no?, vull fer vi.
Doncs, bueno, tot va començar amb el seu besavi, de fet. Ell va ser un enòleg, el químic, no?, allà a les contrades tarragonines i, bueno, aquí va començar el germe, no?, tot això es va transmetre als avis, als pares, però ningú es va dedicar professionalment. Sí que tenien terres, sí que van tornar a plantar vinya i bueno, feien petites elaboracions a casa, que jo crec que és aquest punt en el que la Marta ha crescut i bueno, és una influència brutal que li... no podia ser d'una altra manera, no? Clar. Havia de fer el seu celler.
Carlos, jo no sé, tu que coneixes tants vins i tants cellers, no? Perquè a la botiga teniu moltíssim, no? Perquè t'agrada i dediques a això. No sé si hi ha molta gent que acabi dedicant-se al món de vi si no li ve una mica de història familiar.
Bueno,
algun cas hi deu haver, algun cas hi ha.
Hi ha gent que se li agarra el xip i se'n va a llenya vinya i allí es queden, no? Vull dir, hi ha de tot, de veritat.
I a totes les edats, a més, eh?
Sí, sí, no tothom que es dedica al món del vi li ve d'heretge, per dir-ho d'alguna manera.
No, però no. Vull dir que suposo que si ho has vist a casa, no? Tens aquella coseta, no? Que dins et va cridant i, bueno, que igual t'has dedicat a una altra cosa i de cop dius, ostres, no, jo vull fer això, vull fer vi, no? I dedicar-me a cada vi i a cada ampolla, no?
Sempre hi ha el moment de clarificar.
Exacte. Que veus la llum, tu, i sí, escolta. Sí. Varietats, ens has dit ja una mica més o menys de què eren cada vi. Treballeu amb Trepat, Ullellebre, Garnatxa, Merlot, no? Cabernet,
sí,
i Chardonnay.
De fet, bueno, els Folls estan més enfocats a les varietats de la terra, d'acord? El negre de Folls, que és el que he comentat abans que havia guanyat el binari a la millor etiqueta,
sí,
és un cupatge de Garnatxa, Ullellebre i Trepat, d'acord? I després el blanc de Folls és un cupatge de Macabeu i Parellada. Tots aquests són varietats exclusivament de la terra. Després tenim el Chardonnay, que és una varietat que ens resulta molt interessant. El fet com ha crescut a la conca i com se desenvolupa. I bueno, sempre ens ha resultat interessant. I l'Orni és... bueno, de fet, l'any passat... O sigui, ara el 2016 ha estat anomenat el millor vi blanc de la conca.
Mm-hmm.
El vi blanc jove. I, bueno, Cabernet i Merlot són dues varietats també franceses, d'origen francès, però que s'han adaptat molt bé al territori. I, clar, tinguem en compte que són... Ara les vinyes tindran una edat al voltant dels 35-40 anys. Estan en un moment òptim de producció i bueno, ho estem aprofitant a tope.
Carlos, ara que no ens escolta la Raquel, tu què en penses dels vins de pedra?
A mi són vins que, bueno, ella ja ho sap, ara que no m'ho sent, que ja fa temps que els treballem a la botiga i sempre mos han agradat molt a casa. Sobretot el que no està ara, el Chardonnay, l'Orni, bueno, la Mousse i el Trepat, no sé, és que són tots molt bons. I ara començaré a dir un o l'altre, però...
No pots triar.
Són molt diferents.
Són molt diferents tots, sí. Però el Trepat Trempà, que és el que no hi ha, que és el que elaboren amb la varietat autòctona de la conca, que és el Trepat, doncs és un vi molt fresc, molt fàcil, molt divertit de veure. L'Orni, que és el que va recomanar el Dani, per a mi és un Chardonnay fantàstic, molt fresc també, no? Tenia molt bones
idees. Molt cremós, està fet
sí.
Amb lies.
I després potser el que més senyor seria a la Mousse, no?
Més senyora.
Més senyora. Sí,
el que deia jo del vocabulari.
En aquest cas...
Ja, però està més entaulat, no? I més carnós en boca, més potent, que és el
exacte.
Que té de criança.
Mm-hmm. Per què aquest Orni és tan atípic? Diguéssim, és només per la... És un monovarietat, en aquest cas? És per la varietat o pel procés? Què el fa tan diferent?
De fet, bueno, tenim... Jo no sé si vam trobar el racó correcte on plantar la vinya i hi ha un parell de terrasses que fan un raïm molt petit i molt concentrat en aromes. Llavors és això precisament el que crida l'atenció, no? La potència aromàtica... I, bueno, de fet, és un Chardonnay que moltes vegades no sembla un Chardonnay. I això és el que precisament ens agrada molt.
Això és el que el fa diferent, no? Carlos?
A mi, bueno, sí, sobretot al Javi, sí, li va agradar moltíssim, recordo els dies que vam provar, també. I realment, hòstia, és que està molt xulo. La veritat és, a mi, la veritat és un bon celler, és un celler que ens agrada molt treballar a la botiga. Nosaltres a la botiga a vegades som molt infidels, no? Se cada un, després el tornem a introduir, després no sé què. Però hi ha diversos cellers que sempre intentam tindre algunes referències i un és aquest. Un d'aquests cellers que sempre intentem tindre referències als vins de pedra.
A mi m'agradaria preguntar, ja que els estem coneixent i tal, per iniciar-nos, quin seria l'ideal?
Doncs, per iniciar-nos en el tas de vins de pedra... Bueno,
no, en el vostre. No, no, en el vostre. No, vostre, no, no, està clar.
Doncs, bueno, jo sempre dic que clar, bueno, la progressió correcte, entre cometes, seria començar amb el jove, amb el blanc, i després anar pujant, no? De nivell, entre cometes, també. Doncs tastar el blanc, per continuar amb un altre blanc, tastar l'orni, després seria el negre de Folls, i per últim la musa, que ja és el vi, doncs, el que deia el Carles, no? Per seure a taula, per gaudir-ho, i per prendre una estona, per pensar una mica i gaudir el vi.
Carlos, a veure, pregunta, la tens aquí, tota teva.
No, bueno, jo ara pregunto i dic, hòstia, no, això ja ho sé, però clar,
no, però nosaltres no ho sabem. No.
Una cosa, que ha portat la Raquel als vins i els ha portat a la temperatura adient, clar, perquè estan fresquets, li he dit amb ella, sí. Dic que els has portat...
L'obridor, porto l'obridor?
On està? On te l'has deixat?
L'he deixat.
Te portes un obridor a la bossa, sí, no? Però no se sap mai.
És una professional.
Això sempre es porta a la bossa.
Volies preguntar, Gaia.
Sí, de quantes botelles estem parlant? Sempre preguntam aquestes coses. Sí, però, bueno, tot això, doncs, per saber, doncs, no sé, les produccions que es fan i on se venen més, quin és el mercat que es treballa més.
Bueno, clar, com que és un celler tan jovenet, encara no podem tenir unes estadístiques totalment clares, no?, de com és el mercat o com serà en el futur per nosaltres. Però, bueno, la veritat és que fins al moment hem esgotat totes les anyades, això és un...
Això és una bona senyal.
Sí, és una bona senyal. I està agradant tant com al territori peninsular, com a bueno, Espanya en general. I després és un vi que la musa ja ha agradat molt al Japó, l'orni ha agradat molt a Austràlia, tenim, bueno, exportem una miqueta als diferents mercats, no? Sí, mercat europeu també.
Tireu pedres a tot arreu.
Sí, exacte. Per això les tenim, no?
No s'ha de tancar.
A mi això em meravella, perquè tu dius, mira, jo estic aquí a Montblanc, no? I faig els vins, no? I a més no em faig una gran tirada, i de cop un dels meus vins arriba a Japó. Aquí la clau està en trobar un distribuïdor, el distribuïdor
correcte,
perfecte, no?
Sí,
Raquel,
sí.
Suposo que això és una feina.
Sí, és una feina... bueno, molt treballada, no? De fet, el celler Vins de Pedra, no podem amagar que ho diem molt orgullosos, que és un braç de la Vinyeta, no? Del celler La Vinyeta, de l'Empordà, i bueno, amb la xarxa de persones que estem treballant tots plegats, doncs fem arribar els nostres vins, tant els de La Vinyeta com els de Vins de Pedra, allà on podem.
Japó, lluny. Austràlia, escolta.
Jo vull fer una crida ara que tenim tots els vins que els emporten aquí. Jo vull fer una crida potser a la gent d'aquí, perquè la D.O. Conca Barberà és una D.O. que la tenim potser una mica
desconeguda,
més olvidada. Sí. La tenim aquí al costat mateix, en Milloret estem encara no, estem aquí a la Conca de Barberà, i és una D.O. que l'hem de descobrir encara, la gent del Camp de Tarragona, perquè bueno, sí que consumim molts vins de Montsants, Priorats, Terres Altres, que està molt bé, també, però també hem de descobrir una miqueta que la tenim aquí al costat. És la gran desconeguda, crec jo, sobretot de les D.O.s que tenim a la nostra província, la que potser costa una mica més a la gent d'introduir-se en aquesta D.O. I el que ha de fer la gent és perdre-li la por a la D.O. Conca Barberà i tirar-se-hi de cap a provar els seus vins, que realment estan molt bé.
És per desconeixement, perquè no coneixem prou els vins de Conca de Barberà, que hi ha aquesta, no?, aquesta espècie de... No reticència, sinó... Potser,
mira, si,
que no
si parlo de l'experiència que tenim a la botiga, sí que hi ha molta gent que es deixa aconsellar, no? Hi ha molta gent que... tu, dis-me tu el què, no? Pues quan veu un client ens diu, tu mateix, dis-me tu el què, pues intentem sortir una miqueta de les D.O.s que més se treballen i m'ho anem, sobretot, pues Terres Altes i Conca de Barberà, no? Amb el Javi ho fem així, no? Però la gent que ve a buscar vi sempre van a les mateixes D.O.s i ens costa molt obrir-nos a... altres DOs, i DOs que tenim aquí al costat, com la de la Conca Barberà, pues, el gran públic encara mos costa.
Van tindre la iniciativa amb el tema cooperatiu a tot el territori, tant de Catalunya com a Espanya, i potser, com que té aquesta etiqueta, no? Doncs, bueno, la gent potser desconeix que hi ha molts cellers petits que també estan treballant molt bé els vins, i les cooperatives també. Uh-huh. I bueno, jo crec que ara és el moment d'apropar-se a la DO Conca de Barberà i gaudir de tota la seva diversitat. No?
Clar.
Sí, diversitat, uh-huh, i varietat, vull dir, de vins que hi ha a la DO. Sí, sí.
Nosaltres posem el nostre granet de sorra, sí, perquè a més, com que demanem que ens recomaneu un vi, que ara t'ho demanaré, Raquel, els veïns, entre ells, escolta, es deuen portar molt bé, deuen ser molt bons veïns, perquè recomanen tots entre ells. Fa dies que no sortim de la Conca.
Avui he tant pel salt, no? Perquè avui estàvem pel Montsant i vam anar a la Conca, vull dir que ja està bé.
Però
no?
En general, és veritat, sí, això, de dir, escolta, suposo que hi ha aquesta cosa que dius, no? Ens hem d'unir una mica perquè ens coneguin,
sí,
fora,
exacte,
d'aquí, no? Perquè ja sabem que aquí fem bon vi.
Fem pinya.
No? Exacte.
Sí, 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 sí.
Em queden 4 minutets per arribar a les dues. Raquel, t'he de preguntar, ho parlàvem al principi, d'aquesta etiquetatge. Parlàvem en concret d'una etiqueta que us ha donat aquest premi binari, però en general, jo estiguin atents a la foto que penjarem al Twitter, que això també tot queda a casa, i en aquest cas cada etiqueta és un disseny del Víctor Pedra, no?
Sí. El Víctor Pedra, cognom que ja ens és conegut, és el tiet i padrí de la Marta Pedra, no? I bueno, tenen una relació molt maca des de que ella era una nena, i bueno, pues jo crec que ha sigut una influència molt forta en la seva vida, i clar, això ho havia de reflectir també als vins, no? De fet, jo diria que el Víctor, al tastar els vins, s'inspira d'alguna manera per poder vestir per fora, no?, el que és l'ampolla.
Mm-hmm. A mi m'encantaria estar en aquest procés, eh? Un dia el que li dius, no?, la Marta o la Raquel, li diuen al Víctor Pedra, ara et donarem a tastar un vi, i de quina ha de sortir la imatge del vi, no? Ha de ser fantàstic, això.
Bueno, que d'un producte te se'n vaig a la ment a fer coses, no?, per a vestir, sí, aquell producte, però pues, bé, sí, sí.
Bueno, de fet, tenim, a banda de lo que és l'obra del Víctor exposada a les etiquetes, la seu del celler a Montblanc és una de les torres de la muralla medieval, és molt xula de visitar, us animo a que pugeu, tant a vosaltres que estem aquí com a tots els que ens estigui escoltant, i bueno, ja al llarg de tota la torre, és una torre que està modificada com un habitatge, i bueno, ara mateix és seu del celler i tenim una sèrie d'obres d'art del Víctor que es poden gaudir perfectament. Mm-hmm.
O sigui que visita obligada, això, eh?
Sí.
Montblanc.
I per cert, i fem tastos també, no?
Sí, sí, clar.
Fem tastos allà, sí, a la torre.
Jo ja ho dono per suposat.
No, però potser els
fem
nostres
residents
encara no ho tenen. Fem una visita,
i
estem a una torre.
I
fem el tast allà a la torre de la muralla.
Entre,
o sigui,
pedres.
Això ja perfecte, eh? Sí, sí, suposo que entrant al web del celler, Raquel, podem concertar hora.
Tota la informació la tenen al Facebook, que és el més fàcil de treballar, i bueno, endavant, quan allà estem. Doncs
escolta, jo vull anar, eh? Això ja està.
Tenim aquí al costat.
De veritat, sí. Excursió, que això no tenim perdó.
Com
que no
féssim un planning, més amb que no arribarem a cap lloc.
Massa. Se m'acaba el temps, Raquel. T'he de demanar una recomanació. A veure si tu et quedes a casa també o surts.
Sí, sí. Bueno, pues jo em quedaré a casa, ja ho sento.
Vinga.
Doncs mira, a mi un vi que m'ha cridat molt l'atenció aquest any i que m'ha agradat molt quan l'he tastat ha sigut el Mica de Gazzara, de la cooperativa de celleristes bueno, del celler d'iberistes de Barberà de la Conca, i és un cupatge de ull de llebre i trepat.
Molt bé, mica molt de Gazzara, eh? Doncs sí. La setmana vinent tenim deures ja per fer, ja podem anar estudiant, d'acord? Raquel, del celler Vins de Pedra, la Raquel Romero, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver vingut, ha estat un plaer. Ruth, també moltes gràcies. Fins demà. Carlos, bona setmana, escolta.
Sí,
que vagi molt bé,
sí.
Moltes gràcies també. El Carlos a l'Oranget sempre, ja saben, al carrer d'en Vila número 2.
Fins ara. Si no, el Javi.
I si no, el Javi, clar. Ja, que vingui un dia, eh?
Ah, vale.
Em té abandonada. Vinga, doncs amb això arribem al punt de les dues. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Moltíssimes gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. El programa el tenen d'aquí una estoneta al Twitter, eh? Vagi bé i fins demà a les 12:20.